Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els refugiats ucraïnesos ja estan arribant a Sabadell. La Creu Roja s'encarregarà de coordinar el procés d'acollida d'aquestes persones que fugen de la guerra al seu país. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De forma temporal, els refugiats s'allotjaran a l'Hotel Verdi i a un immoble proper a la Torre de l'Aigua. Les sol·licitants d'asil són sobretot dones amb fills, tot i que no n'han transcendit més dades. En paral·lel, el convoi d'ajuda humanitària que va sortir de Sabadell ha tornat amb 29 refugiats que seran acollits per famílies de Sant Quirze del Vallès.
6.000 ingressats al Taulí per coronavirus des de l'esclat de la pandèmia.
Avui es compleixen els 2 anys del decret de l'estat d'alarma, però encara hi ha molt per aprendre del coronavirus. Així ho ha exposat la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro.
Sempre hi ha 1.000 coses per saber. No pots estar... Les publicacions van que volen i no dona temps a estudiar-t'ho tot, que ja surten noves coses. Que va. Pensa que, a més, la cosa dels virus és molt, molt interessant i molt emocionant perquè realment són malalties que canvien. No? Ja veieu, el virus inicial, les vegades que ha mutat, no? I amb cada mutació ens ha portat alguna sorpresa. Vull dir que, bueno, encara ens queda molt per aprendre, segur.
Entre els temes pendents hi ha la capacitat de preveure quan un cas es complicarà.
La peça 6 del cas Mercuri, que investiga els abocaments a Can Xupa, arribarà a judici.
La jutgessa instructora de la macrocausa seurà al banc dels acusats 6 persones, entre els quals hi ha els exregidors Jordi Soriano, Joan Manau i Ricard Estrada. Ho farà per delictes contra l'ordenació del territori, prevaricació administrativa i delicte continuat contra el medi ambient.
I en esports, Lamine Gassama, el fitxatge sorpresa del Sabadell, es quedarà almenys fins a finals de temporada.
El lateral francès d'origen senegalès forçarà la banda dreta després de la lesió del Fred Planes. Gassama arriba lliure, ja que no tenia club des de l'estiu.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell a aquesta hora. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona i 1 quilòmetre més a Sabadell, en aquest cas en sentit Terrassa. A la P7, 3 quilòmetres de cues a Sant Cugat en sentit sud. I a la B30, 3 quilòmetres més a Cerdanyola en sentit nord i 2 a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell i pluja. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'una situació inestable amb aquesta precipitació que centrarà sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu i també cap a l'extrem sud. De fet, és aquí on ha precipitat més durant aquesta primera meitat de la jornada. Però no només la precipitació ha de ser protagonista, sinó també el vent. Un vent que ha d'anar bufant amb força arreu del territori català, de fet amb ratxes fortes, molt fortes, cap a la zona de les cotes més altes del Pirineu, Prepirineu i també cap a la meitat sud del país. De fet, des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent i que també, a causa del vent, tindrem una situació marítima força alterada arreu del litoral català. D'altra banda, demà encara mantindrem un temps inestable amb força núvols i encara es podrà escapar precipitació feble cap als dos extrems del país, sobretot de punts del litoral i del prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Milers d'ucraïnesos continuen fugint, deixant enrere la vida que portaven abans de l'esclat de la guerra al seu país. Persones que ja estan arribant a Sabadell per iniciar una nova vida. Creu Roja està coordinant el procés d'acollida d'aquests refugiats que de forma temporal s'allotgen a l'Hotel Verdi i en un immoble proper a la Torre de l'Aigua. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Agència per als Refugiats de les Nacions Unides ha xifrat en més de 2.700.000 les persones que han abandonat Ucraïna des de l'inici de la invasió russa fa 19 dies. La majoria dels desplaçats s'estan traslladant a països veïns, principalment Polònia, on molts d'ells tenen familiars. Una altra part, tot i que més petita, s'està movent a d'altres països europeus, com el nostre, que ja té en marxa tots els processos per poder acollir-los. A Sabadell, l'Hotel Verdi ha posat a disposició de la les institucions les instal·lacions de l'Eix Macià per garantir que s'hi puguin quedar en el moment de l'arribada. Bàsicament són dones amb fills, tot i que no se n'ha concretat la xifra per respectar el dret a la intimitat dels refugiats. Per la seva part, Creu Roja Sabadell s'encarrega d'oferir una primera atenció de caràcter humanitari i alhora coordina el procés posterior d'acollida que s'ha de tramitar a través del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades que ha habilitat la Generalitat. I és que totes les famílies sabadellenques que vulguin obrir casa seva a persones refugiades prèviament hauran d'omplir també un formulari a través del web sabadell.cat. A més, han de tenir en compte que mentre tinguin persones acollides hauran de garantir-los l'allotjament, la manutenció i la cobertura de les necessitats bàsiques.
I aquesta matinada el comboi que va sortir de Sabadell amb 15 furgonetes carregades de material humanitari ha tornat a la ciutat i ho ha fet amb 29 refugiats ucraïnesos que han estat acollits per famílies de Sant Quirze del Vallès. Pel camí hi ha desplaçats per la guerra que s'han quedat a Itàlia i a Barcelona.
La iniciativa solidària va arrencar dijous passat des del Club Tenis Sabadell. Ho va fer amb 15 furgonetes carregades de roba, aliments i medicines que s'han deixat a la frontera entre Ucraïna i Romania. Ho ha explicat Joan Vella, un dels responsables d'aquest trajecte, al programa El Cafè de la Ràdio.
Vam portar gairebé un tràiler de material repartit en 15 furgonetes. Aleshores ho vam descarregar a Timisó ara i amb una nau, era amb una nau molt gran i a partir d'aquí ja estaven més preparats per carregar aquest tràiler que anava cap a Ucraïna, cap a l'interior d'Ucraïna. Aleshores vam portar 30 persones que les vam deixar a Milán i n'hem portat 29 més que estan a Sant Quirze i n'hi ha 9 que vam deixar a Barcelona.
L'arribada dels refugiats a la ciutat vallesana ha estat coordinada amb l'Ajuntament que ja tenia seleccionades les famílies d'acollida.
De fet, ja estan tots ara mateix col·locats ja a casa de persones d'acollida, és a dir, tots col·locats. Mentre nosaltres anàvem baixant, l'alcaldessa de Sant Quirze ens anava dient a quines persones anirien a cada casa. Per nosaltres era molt important no fer-los descarregar, diguem-ne, com a maletes, sinó a portar-los a cada un a casa, sense baixar pràcticament del cotxe.
Els refugiats que han vingut amb el comboi sabadellenc tenien tots els papers en regla i han estat escollits pel cònsol de Romania, que coneix un dels responsables de la iniciativa.
Després del 19è dia de guerra, l'ONU ha notificat la mort de 636 civils.
D'aquestes víctimes, 46 són nens. Mentrestant, el govern ucraïnès ha explicat que han mort 90 nens més al llarg de la invasió de Rússia a Ucraïna.
A tot això, la Xina nega que Rússia li hagi demanat suport militar per continuar la invasió d'Ucraïna.
Els Estats Units alertaran el país xinès de les conseqüències que poden tenir si s'impliquen en el conflicte donant suport a Rússia. L'assessor de Seguretat de Nacions Nacional dels Estats Units es reunirà amb el govern xinès a Roma per traslladar les seves preocupacions arran del conflicte.
Des del govern ucraïnès consideren que Putin ha començat una guerra que pot acabar desembocant en una tercera guerra mundial.
El primer ministre d'Ucraïna ha parlat durant l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa, on ha recalcat que són necessàries mesures més severes. A més, ha explicat que diferents zones del país no tenen accés a l'electricitat o l'aigua. També ha agraït als països europeus per rebre els refugiats ucraïnesos.
El comissari d'Economia d'Europa ha avisat que la abast de la guerra pel continent europeu serà greu.
Des de Brussel·les també s'espera que les sancions imposades a Rússia per part d'Europa tinguin conseqüències sobre l'economia europea, però consideren que són mesures necessàries per defensar la democràcia i la pau.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La pandèmia arriba als 2 anys del seu esclat amb dades com no havíem vist mai amb cap altra malaltia a Sabadell. Al Taulí s'han registrat 6.300 hospitalitzats a planta i 880 a la UCI, a més dels 8.000 atesos a urgències per coronavirus que no van necessitar ingrés. En aquest temps, els epidemiòlegs i el conjunt de la societat han après molt del virus, però encara hi ha molt per aprendre.
Segons la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro, un dels reptes pendents és anticipar-se a l'evolució de la malaltia. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
Ens aniria bé saber encara a poder afinar més quins seran els pacients que quan ingressen, no, puguem detectar que són els que aniran de manera més greu. Ara, realment, amb aquesta última onada, i penso que una mica serà la tònica que segueixi, és una malaltia que ha baixat moltíssim la gravetat i la majoria de les persones que la pateixen ara tenen malalties molt lleus.
Navarro insisteix que, en general, la gravetat dels casos ha caigut en picat respecte a la primera onada. No obstant això, preveu que el coronavirus es quedi molt temps entre nosaltres.
Tenim encara Covid per rato. No crec que marxi, Crec que està molt a gust aquí el Covid i probablement doncs, vagin sortint casos. Espero que onades fortes no n'hi hagin, a no ser que arribin noves variants, que aleshores no sabem què pot passar. El risc de que hi hagi noves variants està aquí i és perquè, tot i que la vacunació als països occidentals s'està fent a bon ritme, però hi ha molts països que de més baixa renta que la vacunació no arriba.
La directora de Malalties Infeccioses del Taulí preveu més onades de coronavirus, però no tem per la seva gravetat, a no ser que apareguin noves variants.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sabadell s'impregnarà del Japó pels quatre costats del 29 d'abril a l'1 de maig. La ciutat acollirà més de 150 activitats en una cita temàtica que s'ha anomenat Sakura Matsuri i que tindrà el nucli a Fira Sabadell.
L'espai firal donarà a Xupluc a una quarantena d'expositors que portaran l'ambient nipó a preus populars. El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Mates, ha explicat per què s'ha fet aquesta tria des del programa de projecció Ciutat i Turisme.
No descarto que puguem fer altres fires, diguem-ne, dedicades a altres països, però jo crec que el Japó, tant cultural gastronòmicament, amb arts marcials, amb esports, amb literatura, amb cinema, doncs és un país que està de moda, és un país emergent, és un país germà, és un país doncs, que estimem i vam creure doncs, que era una bona oportunitat per donar-lo a conèixer a la gent de Sabadell.
Hi haurà un recorregut gastronòmic a la ciutat identificat com a Sakura Gastro, a més d'exposicions, videojocs, tallers de pintura, tas de sake, arts marcials, festivals de cinema, concerts, recital de haikus i xerrades. S'esperen 3.000 visitants diaris a Fira Sabadell. El nom Sakura Matsuri fa referència a l'explosió de floració dels cirerers tan característica d'aquest país oriental. El Saló Multisectorial sobre el Japó vol ser una fira de vocació internacional. També s'hi implicaran altres entitats com la Cambra de Comerç de la ciutat, el Museu d'Història, l'Acadèmia Belles Arts o l'ESDI.
Eva Fernández és la nova presidenta de Sabadell Comerç Centre i vol deixar la seva empremta. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la responsable del Forn Centenari considera que la pandèmia ha d'influir en els pròxims passos que faci l'entitat.
Tot i que era la vicepresidenta de la Junta del fins ara president, Josep Maria Porta, vol modificar el rumb de l'entitat, sobretot arran de la pandèmia i per apropar més els comerciants entre si i amb els clients, ho ha dit el Cafè.
Semblava ser que la digitalització sí que serà molt important, però crec que tots necessitem doncs, unes trobades, no sabem encara com les batejarem, uns cafè moments, no? un tea shop, no sabem aquest moment com serà, però volem tornar doncs, a trobar-nos.
En el que sí que serà continuista és en el seguiment de les obres del passeig de la plaça Major i en l'obertura de l'aparcament soterrat.
Sí que seria una miqueta seguir amb tot el que vol fer a l'Ajuntament, d'intentar buscar aquesta nova urbanització de Sabadell, que la mobilitat i que tot això millori, perquè ara estan molts fronts oberts i tenim moltes vies molt properes al centre que estan com poc resoltes i volem fer tota aquesta unió, aquest nexe, a veure si tant de bo fos possible el més aviat possible. Ja se sap que aquests reptes doncs, porten anys.
La presidència d'Eva Fernández haurà de ser validada per l'Assemblea de l'entitat el pròxim mes de juny.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Els abocaments irregulars de terres a la finca de Can Xupa aniran a judici. Així ho ha decidit la jutgessa instructora del cas Mercuri per uns fets investigats en la peça 6. Al banc dels acusats s'hi asseuran 6 persones, entre les quals hi ha l'exregidor del Partit Popular Jordi Soriano i els exregidors del PSC Ricard Estrada i Joan Manau.
Per contra, l'acusat en el cas de Can Alzina, qui apareix com a afectat, un fet que obliga l'Ajuntament a assumir un aval de més d'un milió d'euros com a responsable subsidiari. Isidre Soler, membre de Sabadell Lliure de Corrupció, no ho considera just.
L'Ajuntament el constitueixen el govern i oposició, per tant, no pot ser l'Ajuntament, o no hauria de ser l'Ajuntament qui avali això, si en tot cas ha de ser el PSC, que és el qui formava en part aquests regidors, quan tolerà, i evidentment els acusats, com el Soriano i com tota la gent que d'alguna manera o altra va sortir beneficiada. Perquè, clar, aquelles terres no es llançaven gratis. Van cobrar, evidentment, va cobrar molts diners.
Els sis acusats per la peça 6 del cas Mercuri estan acusats de delictes contra l'ordenació del territori, prevaricació administrativa i delicte continuat contra el medi ambient. Aquest últim ha estat inclòs a demanda de l'acusació popular.
Gairebé 6.200 plantes de marihuana han estat requisades per la Policia Nacional en dos cultius interiors de Polinyà i Montcada i Reixac.
Tots dos en naus industrials que estaven connectades de manera fraudulenta al subministrament elèctric per un valor desfavorat de més de 90.000 euros. Les plantes sumaven un pes de 240 quilos. Els dos responsables de les plantacions han estat detinguts. També s'han intervingut 6.000 euros en efectiu. Les policies locals dels municipis han ajudat a comprovar els indicis i les informacions que apuntaven cap a aquests cultius clandestins. Després dels mesuraments oportuns dels tècnics de l'empresa elèctrica, es va fer evident que els consums d'energia no es corresponien amb els declarats i això suposava un perill de sobrecàrrega a la xarxa que podia derivar en un incendi que afectés els edificis adjacents. Els detinguts han d'afrontar ara una acusació per delicte contra la salut pública i una altra per defraudar fluid elèctric.
Avui també és notícia...
Les fonts de les places Sant Roc, Catalunya i la Creu de Barberà s'il·luminen de groc amb motiu del Dia Mundial de l'Endometriosi.
Es tracta d'una patologia infradiagnosticada i que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil. La jornada s'acompanya d'una iniciativa de visualització a les xarxes socials per fomentar la investigació i una diagnosi més ràpida de la patologia. És una malaltia crònica en la qual l'endometri, que és el teixit que recobreix l'úter, creix i s'implanta fora de la cavitat original. Sovint té un impacte important en la qualitat de vida de les dones que la pateixen.
El memorial per la Covid-19 es trasllada el dia 24 d'abril.
Després de la suspensió de l'acte previst per aquest diumenge per la pluja, l'homenatge s'ha reprogramat per l'endemà de Sant Jordi. En el transcurs de l'acte, que serà obert a la ciutadania, es descobrirà un monòlit i hi haurà una ofrena floral. Totes les entitats que s'hagin inscrit a l'acte conservaran la seva participació i no hauran de tornar a formalitzar la inscripció. L'acte es farà al recinte del Parc Taulí.
I l'escriptora Najat El-Hajmi participa demà en el cicle Dones Interculturalitat que s'emmarquen als actes del Dia de la Dona.
L'escriptora d'origen marroquí oferirà la ponència per un feminisme universal al casal Pere IV a partir de 4:15 de la tarda. El cicle de xerrades pretén apropar les experiències de tres persones que han reivindicat el paper de les dones des de les seves trajectòries professionals i personals i tenint en compte les diversitats interculturals. El pròxim 24 de març tindrà lloc la tercera activitat del cicle, que consistirà en el monòleg La Negra Batalla, a càrrec d'Asari Vivang, actriu, escriptora, humorista i activista feminista equatoguineana.
La desena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ja està en marxa. Just a aquesta hora s'està projectant la primera tanda de la cinquantena de curtmetratges a concurs a l'Espai Cultura amb la presència de directors i actors participants. Tot plegat com a tret de sortida a una edició que es recupera per primer cop des de l'esclat de la pandèmia, l'Estruc i l'Imperial.
Tot i tornar als espais i dates habituals, els organitzadors s'han quedat a mig camí en l'impuls d'una desena edició que havia de ser sonada. El director del certamen, David Garnacho, ho apuntava en declaracions al programa Quimèric.
Hem pogut arribar a tot arreu, però, bueno, perquè encara el Covid encara està donant patacades i també des de les institucions no ens han pogut, o bueno, no ens han ajudat tot el que haguéssim volgut nosaltres, però bé, a part també hi ha hagut altres circumstàncies extraoficials que, bueno, ens han anat complicant una miqueta la situació, però bueno, hem arribat aquí i oferirem un festival com volíem oferir-lo.
Amb Nosferatu i La Cosa com a eixos temàtics, la desena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha programat actes de tota aquesta setmana. El punt final el posarà l'entrega de premis i la projecció d'una pel·lícula escollida pel públic i els curtmetratges guanyadors aquest diumenge.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Poc seguiment de l'aturada convocada pels transportistes amb motiu de l'augment dels preus dels combustibles.
La protesta només s'ha pogut veure durant les primeres hores del dia a la zona franca de Barcelona i al port de Tarragona. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport, que ha convocat la vaga, té l'objectiu que l'aturada es converteixi en indefinida. Mentrestant, la ministra de Transports ha assegurat que l'aturada no està tenint gaire incidència.
Serveis mínims en l'àmbit educatiu per la vaga escolar dels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març, convocada per tots els sindicats educatius.
La protesta del professorat és contra l'avançament del calendari escolar prevista pel curs que ve. Els serveis mínims que hi haurà durant la vaga serà d'un docent per cada 3 aules a l'ensenyament infantil, primària i secundària. A més, els sindicats es queixen que Educació els ha mantingut al marge de totes aquestes mesures. L'objectiu de la vaga és poder negociar amb el conseller d'Educació de la Generalitat.
I en àmbit més general, el Tribunal Suprem Britànic ha admès l'extradició del fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units. Així, se li ha negat el permís per apel·lar davant la Cort Suprema la decisió dels Estats Units. No obstant això, el govern britànic sí que té encara la potestat d'autoritzar l'entrega del fundador de Wikileaks i podria demanar posteriorment una revisió judicial de tot el procés.
Esports.
Fitxatge sorpresa del centre d'esport Sabadell, Lamine Gassama, lateral francès d'origen senegalès, ha signat fins a finals de temporada per reforçar la banda dreta davant la lesió de pubàlgia d'Alfred Planas. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El nou futbolista arlequinat de 32 anys pot jugar en zones més avançades i arriba lliure, ja que estava sense equip des del passat estiu. El seu últim club va ser el Göztepe Turc i prèviament havia passat per conjunts com l'Olympique de Lyon o el Lorient francesos. A més, ha estat convocat per la selecció del Senegal en gairebé 50 ocasions, amb qui va disputar el Mundial de Rússia del 2018 i la Copa d'Àfrica de l'any següent, quan es va proclamar subcampió i va ser escollit l'11 ideal del torneig. El Sabadell tenia una fitxa sènior lliure i ha vist en Gassama una bona oportunitat de mercat per cobrir la posició. Alberto Jogo, exjugador del Sabadell i expert en futbolistes africans, en fa un primer anàlisi.
Un lateral de molta solvència. Jo entenc que el Sabadell ha trobat aquí una oportunitat de mercat, ha trobat un jugador lliure, ha trobat un futbolista de ressò, de renom, i evidentment és un jugador que portarà molta experiència, molta solidesa a nivell defensiu, sobretot té bona arribada, quan arriba a metres finals generalment no es complica massa, és a dir, és arribar a zona definitiva i posar centrada.
La resta de l'anàlisi de Jogo el podeu escoltar d'aquí uns minuts al Tribuna Preferent. Gassama ha signat al matí el contracte i per la tarda ha passat la revisió mèdica. Dimecres s'incorporarà als entrenaments amb la resta de l'equip.
La incorporació de Gassama arriba després de la derrota del Sabadell a la nova Creu Alta davant del Castellón. El conjunt de Sergi Escobar va remuntar el gol inicial de Caixe i es va acabar imposant per 1-3. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda. El partit va tenir molts condicionants i alguns abans del xiulet inicial, ja que Aguza i Aaron Rey havien estat en febre i van ser suplents. A més, l'actuació del col·legiat Campos Salinas va treure de polleguera els més de 4.600 espectadors presents a l'estadi, en la que va ser la millor entrada del curs. El murcià va expulsar l'entrenador de porters Pablo Doñate i el tècnic Pedro Munitis. En tot cas, amb la desfeta es va posar fi a la històrica ratxa de 12 partits consecutius sense perdre. Munitis es referia així a la bona ratxa trencada.
Somos algo más que 12 partidos sin perder, vamos, no tengo ninguna duda. Pero esto es fútbol, es lo que hablamos. Hay veces que nos ha tocado ganar pues como, o no perder, como pudo ser contra la UCAN, que llegábamos con el gancho, que no podíamos más, que veníamos de 3 partidos en una semana, y pues lo mismo, con 1000 circunstancias, que casi no nos aguantábamos de pie. Pero la actitud inicial y durante el partido ha sido la misma, de rebelarnos ante la situación y de pelearlo hasta el final.
Amb la 27a jornada completada, el Sabadell segueix al bel mig de la taula del grup 2 de la primera ref amb 37 punts, a 7 del play-off i 5 per sobre del descens. Just per sota té el Real Madrid-Castilla, pròxim rival diumenge a les 5, de nou al Temple.
Més futbol a la divisió d'honor juvenil. El centre d'esport Sabadell va derrotar el Sant Andreu per 3-2 en un partit de patiment. Els de Marc Nomen van acabar amb 10 homes per una lesió.
Adri González va anotar 2 gols per oblidar l'ensurt inicial en forma de penal fallat pels visitants. La lesió de Viti va deixar els sabadellencs amb un home menys i el partit es va complicar al final. Van marcar els andreuencs i Diego Moral va fer el tercer de penal, però el marcador es va comprimir en un gol en l'afegit. L'autor del doblet arlequinat descriu com va viure el final del partit.
Hem patit molt des de la banqueta i sobretot els jugadors del camp estaven donant-ho tot els últims minuts. I al final, bueno, el futbol també és això, és saber patir els últims minuts i apretar les dents, com qui diu. I jo crec que ho hem sabut fer bastant bé i al final el resultat han sigut els 3 punts.
Amb la victòria, el juvenil Arlequinat s'apropa a la tercera posició abans de visitar aquest cap de setmana el Lleida Esportiu.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha encadenat dos partits seguits sense perdre. Ahir, però, no va passar de l'empat a un a casa contra el rival directe, el Rubí, que segueix encara massa lluny.
Malgrat les oportunitats generades, els sabadellencs no van aconseguir el gol de la victòria durant la segona meitat. A la contra, això sí, el Rubí també va estar ballant una pilota al pal. Carlos López, entrenador dels de Can Uriac, fa balanç d'aquest partit.
Crec que per empenta, sobretot la primera part, els hem tingut allà. Potser ens falta una mica d'encert, generar una miqueta més d'ocasions netes, no? A la pilota per avui no hem estat bé. La segona part sí que és veritat que hem començat una mica dubitatius, després crec que hem tornat a agafar, hem tingut l'ocasió molt clara, el penal que és clamorós. I bueno, sí que després hem patit amb alguna possible contra que ens estava llançant el Rubí, que era normal, però bueno, hi hem d'arriscar perquè la veritat és que a nivell de sensacions el partit és boníssim, però el punt ens serveix de poc.
El Sabadell Nord és penúltim amb 15 punts, a 5 de la permanència, faltant 6 jornades pel final. A Can Uriac, per cert, també hi ha hagut un reforç d'última hora, el de Marc Marruecos, migcampista que ahir va ser titular en el seu primer partit a casa.
Obrim la poliesportiu en handbol. Salvador Gomis continuarà presidint l'OAR Gràcia fins l'any 2028, després d'haver estat reelegit al càrrec. Serà el seu quart mandat al capdavant del club.
Després que no es presentés ningú als comicis, Gomis presidirà avui la reunió de la junta directiva del club. Passats un mandat de 4 anys i dos de 6 anys més, el president de l'OAR estarà al capdavant del club fins l'any del 75è aniversari. Respecte a això, el president dels Verd i Blancs encara no té clar com se celebrarà aquella fita.
Ja veurem com el plantegem, perquè el 2028 en teoria serien les noves eleccions. No sé, tindrem de veure si allarguem una mica o aquell any fem les eleccions passada el primer semestre. No sé, ja en parlaríem, queda molt temps per endavant, però sí que és cert que celebrar una data d'aquestes amb un club històric com nosaltres doncs fa goig.
Amb el sènior masculí lluitant per accedir a les fases d'ascens, el final de temporada promet emocions fortes. El primer equip femení, per la seva part, està a la mitja taula de la divisió d'honor plata. A més, el club comptarà a partir d'ara amb l'ajuda de Miquel Benítez, que torna a l'OAR per ser el director tècnic.
I el primer partit del primer equip de l'OAR Gràcia, sota el nou mandat de Gomis, va acabar de la millor manera possible pels interessos graciencs. A Cal Balsac, els verd i blancs es van endur de forma clara el derbi de la Primera Nacional davant el Creu Alta Sabadell en vol.
Per 23-42, en un partit sense massa història i en el qual els graciencs ja van obrir un gran forat en el marcador des de bon començament. Així ho analitzen Ramon Salmurri i Cesc Borrell, tècnics del Creu Alta Sabadell i de l'OAR respectivament.
Les errades de llançament, les pèrdues de pilota, errades al servei de centre, l'errada al canvi. O sigui, tots aquests errors contra un equip com aquest et condemnen i no podem pretendre acostar-nos abans de fer certes coses bé i d'estar ficats en partit, i avui a estones no ho hem estat. Després ja al final del partit ja és una altra realitat.
Volíem que fos un partit tranquil per nosaltres, per poder donar rotacions, per poder donar descans a aquesta gent que porta molts minuts sumats i està més frescos de la setmana que ve. I realment a la primera part, ja quan ens hem anat de 4 o de 5, ja he començat a rotar la banqueta, i la segona part bàsicament ha sigut el tràmit per acabar i donar oportunitat als joves que venen de la cantera per també despuntar una miqueta.
El derbi, per cert, es va poder viure al Twitch de Ràdio Sabadell i el podeu recuperar al nostre canal de YouTube. El Creu Alta Sabadell, després de 22 jornades, continua cuer de la Lliga i sense cap punt al seu caseller. En canvi, l'OAR Gràcia manté intactes les seves aspiracions de colar-se a les fases d'ascens i ha sortit beneficiat de la derrota contra el Banyoles del seu pròxim rival, la Salle Montcada.
L'Astralpool Natació Sabadell jugarà la pròxima edició de la Champions masculina de waterpolo. A falta d'una jornada per acabar la fase regular de la divisió d'honor, l'equip de Quim Colet s'ha assegurat acabar entre els tres primers gràcies al triomf de dissabte per 8-3 contra el Real Canoe madrileny.
Un partit davant el penúltim de la Lliga que va tenir més complicacions de les previstes amb les baixes de Ramiro Veig o Fran Valera, que és dubte per jugar a la tornada de la final de l'Eurocup. El tècnic Quim Colet, en tot cas, es felicita per haver completat amb l'objectiu marcat.
A la minixerrada que hem fet al final, el primer que he fet és felicitar-los perquè avui hem complert l'objectiu que ens havíem marcat abans de començar la temporada, que és aconseguir la classificació per Champions per l'any que ve. Vale, no sabíem si segons tercers, al final el que ens ha donat és per ser tercers. Per tant, molt contents, i ara única i exclusivament al cap recuperar la gent, important, recuperar la gent, i a partir d'aquí doncs, el cap centrat en la final.
Per la seva part, el femení només va jugar un dels dos partits que tenia previstos, el d'ahir diumenge a la piscina del Concepción madrileny, amb victòria clara per 5-24. L'altre compromís, el del Rubí, es disputarà finalment aquest dimecres a 9:15 a la piscina rubinenca.
Menys de mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 14 de març. Tornem demà amb més notícies a 8:00 amb el programa El Cafè, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm